Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Cordials salutacions, es parla Lluís Arter. Benvinguts en aquest divendres a les Converses Veterinàries, el programa dels nostres amics els animals que fem possible amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i amb el Centre Verd. I sempre ho fem els divendres a aquesta hora, a les portes del cap de setmana. I sempre començant desitjant que tots vostès estiguin molt bé, que tinguin molta salut, que estigueu doncs saludables, feliços, potser de vacances, o potser esperant que arribin en el mes d'agost, o potser senzillament esperant millors oportunitats. Tot arriba. Arriba doncs el moment de presentar-vos a la nostra veterinària de capçalera en el dia d'avui. Avui saludem a una veu ja coneguda per nosaltres, ja l'hem tingut amb anterioritat a una altra oportunitat. Saludem amablement a la Laia Borràs. Laia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Bon estiu ja.
Bon estiu, sí, quina calor, mare meva. Laia, anem a situar-te per tota la gent que ens escolta. Anem a recordar que la Laia Borràs és la veterinària que trobaran en el centre Reivet, veritat?
Sí, correcte, centre de rehabilitació i acupuntura Reivet, sí.
Centre de rehabilitació i acupuntura Reivet. On està situat Reivet, Laia?
Doncs mira, estem al carrer La Salle, número 37, davant del Bar Àngelus.
Molt bé, a la ciutat de Girona, eh?
A Girona, centre, sí.
Perfecte. Teníem un telèfon de contacte, Laia?
Sí, mira, podeu contactar-ho per les xarxes socials o per la pàgina web, o el telèfon és el 669-041-095.
Molt bé, i buscant a les xarxes socials o a la web, posant Reivet, imagino que...
Posant Reivet ja sortirà a la xarxa, més el nostre logo és molt característic, amb el color fúcsia, no pare gent...
Molt bé.
És fàcil de trobar.
Fantàstic. Laia, com que estem a l'estiu és molt important, evidentment anem a parlar de les nostres mascotes, el tema de l'alimentació, i el tema dels pinsos, que... Totes les persones que tenim, doncs, per exemple, no sé, gos o gat, però en especial per el cas que parlem potser és més evident en el cas dels gossos, que hi ha una varietat descomunal. I a l'estiu l'alimentació pren doncs molta importància donada la temperatura i l'època de l'any, no?
Sí, bueno, l'alimentació sempre és important, ja estigui el gos sa o estigui malalt, sobretot, però sí que és veritat que a l'estiu... Hi ha una consulta molt típica que és que bueno, el gos mereix de menjar el pinso, no? I és normal, vull dir, els gossos són molt savis, a l'estiu fa més calor, el pinso és un aliment molt sec, amb molt poca humitat, i llavors és com si ens mengéssim nosaltres un estofat de llenties, no? No les apetece.
Clar.
Llavors, hi ha moltes altres opcions per facilitar l'alimentació dels nostres animals a l'època més calorosa.
Clar, amb el tema de l'alimentació dels pinsos, la veritat que és un món, perquè de vegades les persones mirem que a la bossa del pinso hi ha una fotografia molt maca, però
sí.
A vegades es falta una mica de criteri, no? I per això els veterinaris, potser en aquest tema els veterinaris sou els més indicats, els més especialitzats per poder-nos aconsellar de la forma més adequada en funció també del tipus d'animal que tenim, no?
Sí, bueno, has d'assessorar-te amb un veterinari que tingui una miqueta d'experiència en la nutrició més natural...
Sí.
Llavors, en aquest cas, doncs, sí que pots rebre un assessorament doncs, més acorde en aquesta pregunta que em fas, no?
Sí.
Sí que és veritat que hi ha diferents pinsos, però jo quan parlem de l'estiu i qui ens coneix i qui coneix el centre, nosaltres aboguem per tot que és l'alimentació més natural. Els pinsos normalment solen ser les últimes opcions i si els animals estan en recuperació o estan malalts, doncs encara menys els utilitzem. Però en el cas de que, bueno, de que haguéssim d'utilitzar un pinso, doncs almenys escollir certs pinsos que tinguin, doncs, bueno, no només el pinso, sinó seria més aviat utilitzar fórmules que tinguin més humitat. Hi ha unes aliments deshidratats que després es reconstitueixen, ¿vale? Més amb un contingut d'humitat per facilitar la digestió i l'alimentació dels animals.
Molt bé. Parlaves de l'alimentació natural, allò que feien les nostres àvies tota la vida, que era fer aquella olla que preparaven pel menjar. Què s'hi ha de posar en aquesta olla, Laia?
Bueno, això és una miqueta més laboriós, no? És a dir, aquí nosaltres fem programes d'assessorament nutricional i són individualitzats. No tots els pacients poden menjar de tot, no?
Clar.
També hi ha el tema de les al·lèrgies alimentàries, però sí que és veritat que podríem fer un estàndard. És a dir, jo sempre dic que a casa no es llença res, no? Evidentment, què és el que pot menjar un gos? Un gos pot menjar el que menjaria un nen d'un o dos anys, doncs el que pot menjar un nen d'un o dos anys pot menjar un gos. Llavors, el que no li donaries a un nen de dos anys, doncs no li donis a un gos. Així, a grosso modo, sí, doncs tot el que són... penseu que els gossos són carnívors facultatius, no són tan carnívors com un gall, no? No és tan estricte, i llavors assumeixen un tant per cent d'hidrats de carboni doncs una mica més elevats que els seus antecessors, no? Que el llop. Llavors, què pot menjar el gos? Aviam, desmitificar una mica el pollo con arroz. No, el pollo con arroz no és un menú complet ni equilibrat. Llavors, què pot menjar un gos de carn al dia? Doncs mira, pot menjar ben bé, depèn del tamany, però un gos de 25 quilos per al dia pot menjar entre 300 i 400 grams de carn magra. Entre alguna de verdures, alguna de cereals... Però realment, això podria ser un plat. Si això volem fer una dieta natural 100%, llavors sí que hem de fer un assessorament i hem de reequilibrar-la, ¿vale? Perquè tenen una certa tendència de carències les dietes casolanes. Però així, un dia que vulguis cuinar-li el teu gos, doncs pots donar-li perfectament o cru o cuinat la carn.
Laia, per què hi ha tantes al·lèrgies? Sembla com si darrerament hi haguessin més al·lèrgies alimentàries entre els animals, entre els gossos, i fins i tot problemes amb els cereals, no? És així, això?
Sí, bueno, aviam, això la intolerància al gluten no està de 100% d'ací, només hi ha una raça que sí que està descrita, que és el cíter irlandès, però sí que hi ha animals que els cereals doncs, no els hi acaben de sentar bé, no? Jo sempre faig una diferència, no li senta bé l'aliment processat en un pinxo o no li senta bé l'aliment natural. Aquí hi ha una gran diferència, no?
Clar.
A vegades ens trobem que hi ha animals que no accepten la proteïna que està dins d'un pinxo, però després li dones un tros de pollastre i no té cap problema, ¿vale? Llavors és que aquella formulació de pinxo doncs, no li va bé, I després tenim el gos que no, que realment fas unes proves d'intolerància alimentària i realment l'animal, doncs, davant de certes proteïnes o certs cereals, doncs presenta un quadre d'intolerància alimentària. Tot depèn molt també del primer any de desenvolupament, com s'ha desenvolupat aquest sistema digestiu, si ha sigut un sistema digestiu dèbil, si ha pres calor de l'animal. Vull dir que no és només fixar-nos en la fase adulta, sinó el resultat de la fase adulta erradica molt l'arrel a com ha sigut el primer any del sistema digestiu d'aquell animal, no? I el seu desenvolupament.
Estem parlant amb Laia Borràs, del Centre Veterinari Raivet, i li preguntaré per l'esport i l'estiu. L'estiu fem potser més esport i, com no, ens acompanya doncs, el gos, que de vegades tenen problemes per refrescar-se, no? Sembla que potser amb aquest tema de l'escalfor i de la calor recuperem millor les persones que els gossos, no? Dóna aquesta impressió.
Sí, bueno, a veure, dues coses amb l'esport i l'estiu. El primer és que l'ideal és, jo no recomanaria que féssiu esport amb els gossos d'animal a l'estiu amb hores punta, això és lògic, però bueno, jo encara en segueixo veient persones, ¿vale? A la una del migdia corrent amb el gos.
Quina moral.
Penseu que el gos té una temperatura major que la persona, ¿vale? És a dir, la temperatura normal és 38,5. Nosaltres ja tindríem molta febre en aquesta temperatura. Per tant, si a nosaltres ens puja la temperatura, el gos a la que puja 40-41 ja tenim el cop de calor, ¿vale? I amb un cop de calor doncs, l'animal es pot morir perfectament. Llavors, què recomano jo? Doncs, si és animal que practica fora a l'estiu, doncs sempre fer-ho les primeres hores del matí, a les 6, a les 7 o a últimes hores del vespre. I després utilitzar el que són els xalecos refrigerants. ¿Vale? Nosaltres aquí al centre en tenim i són uns xalecos que es mullen i després el que ajuden és a baixar la temperatura i a disminuir la calor corporal. Mai pots mullar el gos directament, ¿vale? Perquè el xoc tèrmic, la diferència de temperatura és molt fort i encara és més contraproduent.
Aviam, parla'ns això, has dit els xalecos refrigerants.
Sí, són uns xalecos, és com una samarreta, ¿vale? Sí. Que el que fan per això que els gossos no suen, ¿vale? Ells només poden disminuir la seva temperatura mitjançant el panteix, ¿vale? Jadeo. Per tant, respiren molt més ràpid i l'aire que inhalen és el que refresca. Si l'aire que inhalen ja és calent perquè estem a l'estiu, imagineu quina impossibilitat per controlar, no?, la baixada de temperatura. Doncs bé, aquests xalecos el que fan és ajudar, diguéssim, a baixar a nivell toràcic la temperatura i refresquen el nostre animal, ¿vale? Llavors, un xaleco que no es posen immediatament després a l'esport, és a dir, l'animal ha de fer un procés d'enfriamiento i ja quan, com tu, no?, estàs corrent i immediatament no beuràs aigua. t'esperes, refredes una mica i ja quan les pulsacions i les respiracions baixen pots prendre una mica d'aigua i pots refrescar-te i el mateix al gos, no? Pots ficar una miqueta d'aigua i ficar xalecos que acaben d'ajudar a baixar aquesta temperatura.
Està clar que tots sortim més a l'estiu, sobretot a les hores que no fa calor, com bé apuntaves, i de vegades d'aquest fet de sortir, tot i que són coses que passen tot l'any, però de vegades es produeixen també moltes lesions. Anem a parlar d'aquest gos lesionat i anem a fer-ho precisament amb tu, Laia, perquè justament tu estàs especialitzada en aquesta temàtica de rehabilitació i recuperació d'aquests gossos que tenen problemes d'aquest tipus. Què és el que feu a Raïbet amb el que fa referència a la rehabilitació? Un cop ja està en fase de recuperació, com ho plantegeu des de Raïbet?
Bueno, Raïbet és un centre de referència a nivell de rehabilitació, és a dir, nosaltres treballem tot el que són tant lesions com problemes ortopèdics i neurològics, hèrnies, artrosis, problemes de locomoció, lesions que s'hagin fet a l'esport. Llavors, el nostre centre compta amb diferents tipus d'aparells, tenim la magnetoteràpia, l'electroestimulació, tenim una piscina per terapèutica. Llavors, bueno, tot això ens ajuda, no?, a establir un programa de rehabilitació i començar la recuperació del pacient. Per exemple, un gos que acaba d'agility, que s'ha fet una lesió, no?, als lligaments de la maneta, que és típica aquesta lesió perquè impacta moltes de les manetes del davant, doncs, bueno, si tenim un propietari responsable, ha de saber que el seu gos és un deportista i aquest gos, doncs, a vegades no fa falta lesionar-se per vindre al centre. Simplement la prevenció millora molt més que després l'animal no es lesioni o no tingui que suspendre la seva activitat, no? Llavors, clar, nosaltres el que fem és tant recuperar com prevenir.
I ja sí que teniu una piscina?
Sí, tenim una piscina terapèutica. Llavors, aquí és on fem les fases més avançades del manteniment, no? Quan l'animal ja no té dolor, ja no hi ha inflamació, ja no hi ha una limitació del moviment. I aquí fem la recuperació més física, més... Penseu que l'aigua doncs, ens ofereix diferents propietats. L'animal no ha d'aguantar pes, és una activitat doncs, on la musculatura treballa molt més, ¿vale? I llavors en funció de cada pacient doncs, ajustem el temps de treball i la freqüència a la que seria recomanable.
Veieu en aquesta època d'estiu patologies de traumatologia potser més estacionals que en altres èpoques?
Jo crec que les patologies es fan més a l'època de primavera. Quan comença el bon temps, la gent s'anima molt. Després de l'estiu, no, amb les calors, ja a vegades la gent ja està prenent més consciència de no fer activitat física amb els animals. I el que podem trobar més són animals que, doncs, que no moure's tant, sobretot els sèniors, no, pues, els hi costa molt més o la calor s'aixafa molt més, no, i necessiten, doncs, una miqueta una ajuda, sobretot a nivell doncs, més nutricional o més una miqueta doncs, de ficar-se una miqueta en marxa, no? Però no especialment hi ha més lesions a l'estiu.
Estic pensant que un bon sistema per prevenir moltes lesions o molts problemes és tenir un bon sistema de subjecció del gos, no?
Bueno, la subjecció és un altre tema que donaria per fer...
Molts programes, no?
Per fer un curs sencer. De fet, nosaltres mira, al setembre farem el curs d'Aprena a passejar, on ensenyem, no?, els diferents mètodes de subjecció. És molt diferent el mètode de subjecció que s'utilitza per fer un passeig urbà, tranquil, que quan fas trekking o fas bike jogging o fas canicross, ¿vale?, o vas a córrer amb l'animal. El mètode de subjecció canvia totalment. I sí que és veritat que escollir un mètode de subjecció incorrecte, com per exemple un collar, mai es pot sortir a passejar o una passejada llarga o anar a córrer amb un collar totalment, jo des del meu punt de vista, el meu criteri totalment prohibit, perquè es produeixen microlesions. Penseu que al coll hi ha moltes estructures sensibles, des de la tràquea, l'esòfag, musculatura, la cervical, que això a la llarga repercuteix, això s'allarga tota l'esquena i fem malbé els animals. Llavors sí, s'ha d'establir quin tipus de subjecció s'ajusta més a cada animal i a cada pacient i a cada activitat.
Molts oients ens pregunten sempre que fem, cobrim canals per comunicar-nos, ens pregunten sí, sempre per aquells gossos que estiren i estiren quan passegen. Això és un tema més d'educació que un tema de correcció a través de dispositiu?
Exacte, o sigui, jo estic bastant en contra amb la correcció amb dispositius si no hi ha un assessorament per part d'un etòleg, vale, i un educador al darrere, sí? És a dir, agafica l'animal, mira, l'animal es tira, anar a una botiga i fica un collar correctiu com un, aquest, no?, que es fiquen a la boca, això és totalment irresponsable. El que s'ha de fer és aprendre a passejar, saber quin tipus de gos tens, quines necessitats tens, i ensenyar-li, eh? Si els gossos no aprenen a passejar, se'ls ensenya a passejar. I han de passejar còmodes. Si el gos tu l'obligues a passejar incòmode, és un gos que cada cop es farà més reactiu perquè es frustra, no disfruta amb el passeig. Això també ho ensenyem en el seminari.
Clar, i és una llàstima perquè precisament de les coses més boniques i més que dona més plaer és justament el moment de les passejades, no?
Exacte, exacte.
No només per l'animal, sí, sinó també per la persona.
Home, és terapèutic, eh? Jo he arribat a tindre aquí animals que el propietari se'm deia, és que veu l'arnès i s'amaga, no vol sortir. Mm-hmm. I els hi pregunto, no t'has pensat de canviar l'arnès? Llavors, bueno, ajustem l'arnès i canviem l'arnès i l'animal diu, és que l'animal ara no va incòmode, camina còmode. I és el mateix, és portar un pantaló d'una talla més petita, doncs no seràs tan còmode. Si portes un pantaló a fi a la teva condició física, doncs segurament tindràs una passejada i un passeig molt més agradable.
Abans parlàvem de la vostra piscina de rehabilitació, la que teniu al Centre Veterinari Raivet, que ens doneu una mica d'enveja, perquè això de tenir una piscina ni que sigui per fer rehabilitació, ja, sempre està bé, eh? Sempre està bé.
Sempre està bé, eh?
Suposo que deu ser també una tot un món, doncs, posar el gos a la piscina i fer de que per ell sigui una experiència agradable, no?
Clar, o sigui, les primeres sessions sempre expliquem al propietari que no són sessions de tractament, sinó que són sessions d'habituació, vale, i de conscienciació. Llavors, l'animal necessita un temps, i més si és l'animal que accepta l'aigua, però de manera una miqueta, no?, amb por. Doncs les primeres sessions anem al terapeuta dins, jo em fico dins i fem un acompanyament, i després, a poc, l'animal, conforme ja fa 5-6 sessions, ja aprèn el treball que s'ha de fer, que no passa res, que està acompanyant, i que és una, tot i que està en un medi que per ell és insegur, encara que li agradi molt l'aigua, doncs que té la seguretat del terapeuta dins, vale?
Okay, sí. Evidentment, sí. Digues.
Els gossos que tenen molta por a l'aigua, sí, doncs fas una valoració de risc-benefici. Si és més perjudicial, clar, doncs evidentment tirarem cap a unes altres tipus de teràpies a la seva rehabilitació.
Clar, el que està clar que amb rehabilitació aquests gossos que, o aquest gos que podem tenir que té molt dolor, pobre, i que és un autèntic desastre, perquè veure un animal, un ésser viu que pateix, doncs sempre és trist, no? Si podem fer rehabilitació, bé sigui amb la piscina, bé sigui amb acupuntura, bé sigui amb un dels vostres tractaments, doncs imagino que els resultats deuen ser molt agraïts, no?
Sí, els resultats són molt agraïts. La veritat és que tots aquests gossos, no?, el client ve amb un punt de desesperació i frustració, perquè, clar, la farmacologia, els fàrmacs arriben fins a cert punt, però quan ja hi ha recidives, moltes vegades ja no hi ha res més farmacològic que oferir, no? I realment quan tractes el pacient una mica més holísticament, és a dir, holístic no vol dir místic, vol dir englobar, no? És a dir, veure com aquesta lesió està afectant a la resta del cos i treballes el cos, la lesió, evidentment, no recidiva amb tanta freqüència que simplement amb el fàrmac.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs, com qui no vol la cosa, el nostre temps ha arribat a la seva fi. Agraïm la presència, l'audiència de tota la gent que ha escoltat el nostre programa. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies. Donem l'avís que intentarem tornar amb tots vosaltres la propera setmana, així intentem aconseguir-ho. I sobretot, i especialment avui, volem agrair la Laia Borràs, del Centre Veterinari Raivet de Girona, doncs la seva presència. Laia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Ha estat doncs una sort tenir-te avui amb nosaltres i parlar de tantes coses. Si et sembla bé, contactarem de nou la propera setmana i tindrem nou intercanvi d'impressions. D'acord, Laia?
Vinga, som-hi.
Fins aviat, a reveure. Got me running. You ready? You got me running. You got me running.